Mediodía.
COPE Menorca.
Estar informado.
Seguim a Mediodía COPE Menorca i te seguim comentant tot el que t'interessa. Ja saben que, com cada divendres, en aquesta hora ens hi apropam una tertúlia, un cara a cara, amb dos punts de vista diferents, o així ho intentam. I avui tenim aquí en els nostres estudis el senyor Toni Febrer, ja un històric de la casa. Què tal? Molt bones.
Molt bones. Bon dia a tothom, encara que sigui passat per fred.
Sí, sí, avui has vingut amb bufanda i ben tapadet, eh?
No, bufanda no, però bueno.
Bueno. També tenim a l'altre costat de la línia telefònica el senyor Gavi Aznar. Molt bones.
Sí, hola, molt bones. Avui no he pogut venir fins a Ciutadella perquè ja sabem que els malonesos són bossuts perquè fas cotxo i el temps no acompanya.
El temps no acompanya i bé estàs a llevant també en resguardadet. Bueno, ja que dir, Toni Febrer ha sigut professor, ha sigut conseller, ha sigut regidor, és a dir, també un ampli bagatge, no?, dins el món de la política. En Gavi Aznar troc que polític no ho ha arribat a estar, però li agrada molt.
Política no, alguna vegada m'han intentat pescar, però no han tingut sort, i bueno, empresari tota la vida en diferents sectors i sempre amb iniciativa, i a part amb associacions que sempre he estat lligat a PIME, CAEP, joves empresaris...
Amb una paraula, una política social important, igual que un polític que no és una... és un deure que tothom hauria de fer per servir en els altres.
Sí, tant es pot servir des de les associacions com des de les administracions.
I no sols això,
valor.
Exactament, i no sols això, sinó que també seguint una persona amb bons principis també ajuda en el bé comú en general. Per tant, es que a una li diguin és un polític i un altre que és un empresari o és un altre treballador, per jo, tots són els mateixos si fan la funció social adequada per al bé comú.
Per tant, bueno, també hi ha que tenir en compte que principis i valors els hem de tenir tots. El que no podem fer és, com diuen Groucho Marx, si no t'agraden, tingui uns altres. Això tampoc.
Bueno, el que sí és evident, sí, però com que la societat canvia i determinats principis també canvien, com ara podrem veure amb els temes que callarem, resulta que...
No avalenteu res, com haurem d'anar a la publicitat, entes, eh?
Vale. Anem a la publicitat.
Ara vos coneixeu, veus que mos enteneu molt bé, i de vinga, donant pas a la publicitat i de donar presentant temes que en tenim diversos avui.
Viatjar a la península la mar de barat i la mar de gust és gràcies a la mar de descomptes del Black Friday de Transmet. Aprofita fins a un 50% de descompte en el teu pròxim viatge a la península.
A Alaior tenim de tot i molt. Ses botigues d'aquí estan plenes de complicitat, de somriures i aquest Nadal més que mai. S'espectacular tren de Nadal arribarà per primera vegada a Menorca amb una única estació ubicada al Mercat de Nadal de Alaior a sa plaça Ramal, on hi haurà parades amb tot el que necessites, actuacions en viu i grans atraccions. Visites comerços de l'or abans o després de gaudir amb família i amics de l'enorme pista d'aventures que molt prest trobaràs al pavelló de l'Institut. Ah, i no et perdis les campanades de cap d'any a sa plaça. Et sorprendran. Comprar a Alaior és molt més que comprar. És compartir, és viure, és xalar. Per més informació, visita alaior.com. Ajuntament d'Alaior. Aquest Nadal, compra i xala a Alaior.
En Hipermueble, per el Black Friday, descuento directo del 21%.
Oye, ¿y cómo lo hago yo para que me descuenten el 21%?
Pues tío, te vas a una tienda de Hipermueble donde te puedes comprar todos los tipos de muebles que te puedes imaginar y después te podrías comprar ya que estás un colchón.
¿Y tú cómo sabes que mi colchón está destrozado?
Bueno, tú pásate por Hipermueble y te harán el 21% de descuento por el Black Friday.
En Hipermueble.
En Avenida de la Industria 49 de Alaior.
Reprenem ara sí el temps de debat. Toni Febrer en els estudis i Gavi Aznar a l'altre costat en desfil telefònic. Bé, deixeu-me començar amb un tema que mos ha sabut molt de greu. Mos vam entem a res, just va succeir ahir vespre, m'han passat un missatge, de fet, i la veritat que vaig al·lucinar. I és la mort d'un home de 67 anys, en es dic de Son Blanc, aquí a Ciutadella, després d'haver desembarcat des Margarita Sales, aquest barco que fa s'escala entre Alcúdia també i Barcelona. Se sap molt poc, tenim molt poca informació, però sembla ser que va haver de baixar del barco, com tot el passatge, no? I en aquest recorregut de sortida d'esport es va desviar i se'n va anar cap a la mà. Trobo que és un poc prest per demanar responsabilitats i, bueno, pues, exigir que mos contin realment què va passar i si hi va haver qualque negligència, trobo que encara és prest per obrir tot aquest debat. Però, bueno, davant de tot, el nostre condol a la família d'aquesta persona. No sabem si és una persona de Menorca, si és una persona de fora, però bueno, en tot cas era una vida humana i m'ho sap amb molt de greu. M'ho unim en el dol de la família, la veritat que sí. Voltros, Toni i Gavi, quina opinió en teniu així en primera instància del que ha passat?
Jo me l'escabada de donar, jo no sé si que si jo davallava del barco dins el cotxe.
Exacte,
treballava dins el cotxe, per tant no podem saber si es va despistar, si es vespre no estava ben senyalitzat, però sí que hem de donar el condol a la família per una banda i analitzar per als serveis portuaris realment el que va passar, si és degut a una negligència seua, pues han de posar fil a l'agulla perquè no torni a passar, i si és una falta de seguretat per als passatgers que surten amb el barco perquè no està ben senyalitzat, a lo millor hauran de posar, que tenc que dir jo,
unes valles
per impedir que es puguin despistar. No obstant, jo crec que es prest per prendre decisions o criticar o no criticar, però senzillament és un fet dolentós.
Gavi?
No, a veure, la primera de tot és una desgràcia que tots han de ser conscients de que, a veure, són a vegades accidents que poden passar, la part d'una persona, doncs, evidentment, es condol de tothom i especialment de la gent que habitualment doncs, empra servei marítim, també la tripulació i la gent del barco, doncs, segurament és un ensurt important. Els primers que van sortir a rescatar en aquest senyor doncs, van ser els mateixos treballadors de la naviera, d'esport, que són els que primer tenen l'obligació de respondre davant d'aquestes coses i segur que ho van fer el millor que van poder. Succeït no sabem molt bé per quin motiu. Jo fa una setmana, 10 dies, que vaig agafar aquest mateix barco i vaig sortir per esport.
És una monada, és Margarita Sala, la veritat que sí.
Senyalitzat, està senyalitzat. Evidentment, quan és fosc, la il·luminació, doncs és important saber quina quantitat d'il·luminació hi hagi, que no hi hagi també desllunament, que dius, jo veig el foco, però no veig que hi ha entre el foco i jo, i que penses que hi ha camí i te trobes en remull. I una cosa que també que hem d'analitzar, crec que és important, que avui en dia tots els cotxes són elèctrics, tot és electrònic, i quan tens un problema, com ha passat fa un any, quan hi va haver la dana, o quan tens un accident, com va passar també una crescuda a Mercadal. Si tens un cotxe que tot és electrònic, les portes no et pots obrir, et seguro, potser està trebat, no pots baixar les ventanilles perquè tot és elèctric, i igual que t'obliguen ara a posar-te la bellum aquella damunt del techo per no tenir que baixar i posar els triangles, quan tens una avaria, els cotxes... Exacte. Els cotxes, avui en dia, que tenen tanta electrònica, no pots baixar la ventanilla manualment per poder fugir en casos com aquest, doncs haurien de tenir també dins de les eines obligatòries doncs un martellet com els que tenen els autobusos per rompre les llunes.
Perquè és impossible rompre el que són les vides dels laterals.
És
impossible.
Quan és dins l'aigua és molt difícil. I com tot és electrònic és impossible baixar ventanilles ni obrir portes. És, crec que algú que s'haurà de plantejar en el futur, que en zones inundables o zones que hi ha, doncs, per exemple, com aquí mar, com a complement d'un cotxe, hi ha d'haver un martellet per comprar una lluna. Em sembla evident.
Pues
és
queda
molt possible que aquest senyor hagi tingut un desfalliment o un infart o qualsevol tipus de situació de salut que en el moment de sortir del barco pues, ha derivat amb aquesta caiguda. Potser es va morir antes de caure a la mà. però sí. Evidentment que cabre la mà dins un cotxe i no poder obrir la porta, doncs és una cosa bastant agònic, m'entens? O sigui, jo crec que és important prendre mesures quan cada any hi ha bastantes morts per ofegament en cotxes.
Destacar la gran labor que van fer els cossos d'emergències, sobretot els bombers, el 061, tot una segona persona en es dir que van fer una gran labor. Bé, anem amb altre tema, deixem enrere aquesta qüestió. Sí que es ve que, bueno, jo afegiré una pinzelladeta, i és que la carretera general actualment s'estan fent molt bones millores de senyalització. Ara mateix, sobretot el que és de Ferreries Pambà, s'han instal·lat uns panells lluminosos, no? Que van amb plaques solars i, bueno, és difícil que no els vegis, la veritat, perquè jo d'Estella tot el dia i, bueno, doncs potser poden agafar aquest exemple per fer alguna cosa semblant en el dic de Son Blanc. Ahí lo dejo. Bueno, avui surt una notícia en el diari Menorca que l'he creguda bastant adient per la tertúlia entre, bueno, aquestes dues persones que tenim avui en nosaltres, en Toni Fabré i en Gavi Aznar. Y es que diu, unas 40 casas de Menorca se incorporan al negocio turístico y otras 300 están en espera. El Consell ha resignado 205 plazas dadas de baja por desuso desde que activó la bolsa temporal el pasado julio. ¿Quina opinió teniu d'això? Qui vol començar?
Toni mateix.
Toni, endavant, Toni.
No, mira.
Te vol estudiar, en Gavi.
No. O sigui, així, anem a veure. El concepte, per això és important a nivell global quan tractem el tema de la vivenda en general. Fa uns anys, evidentment, on no hi havia el boom que hi ha ara de lloguer turístic, tots els particulars, privats, els estaments i la societat en general construïa cases per ús propi, per una banda, i els inversors els construïen per vivienda per alquiler. Això era la tònica general. El fet del boom turístic i que tothom té ganes de guanyar molt, de molt, i estem en un sistema capitalista i de llibertats, arriba un moment en què determinat parc temàtic de cases ha perdut la funció social en principi que tenia, de que aquell que la construïa la llogava. Una vegada aquest lloguer resulta que per molts és insuficient i veuen la possibilitat de que amb l'estiu fer de lloguer turístic surten del circuit normal de lloguer per dedicar-se en el turisme, diguéssim, de temporada, con la qual estrenen una gran rentabilitat i molta gent, també, de la classe mitjana alta o mitjana baixa, el que li vulgueu dir, si té més d'una casa, també veu la possibilitat d'uns incentius econòmics que els poden suplementar la seva pensió i inclús permetre que qualque net, fi o fia, pugui anar a estudiar fora i això sigui un suplement. Per tant, davant d'aquesta problemàtica, realment és preocupant i no hi ha cap tipus de vareta màgica que pugui solucionar de tot d'una la vivienda. Jo puc pensar, i som partidari d'una vivienda social, que sembla ser que les administracions, en el meu entendre, tenen prou mecanismes, en certa manera, per fomentar l'habitatge i donar-lo a lloguer. A part, que també té mecanismes d'intervenció, com podem veure en determinades lleis que se fan. Per tant, quan aquesta notícia surt i resulta que per una banda el Consell de Menorca lleva del circuit 200 habitatges i per una altra banda resulta que en posa 40 i que n'hi ha 300,
d'espera,
resulta que podrà arribar a un problema que damunt Menorca, dedicats a l'habitatge, els 200 i pico que lleven, els 40 que ara donen i 300 que esperen, anem a un parc d'habitatge dedicat única i exclusivament, tal vegada, a ús temporal d'unes 600 habitacions, o de viviendes, perdó. I això, si aquestes de treus del circuit normal d'alquiler, evidentment crea un problema. quin mecanisme hi ha? Jo, evidentment, no ho sé. Tal vegada es company, amb més coneixement que té, si té una immobiliària, mos pot donar...
No, fer feina.
Fa feina o una visió totalment diferent. Però, en els fons, sigui d'una manera o sigui d'una altra, em sembla que els qui són polítics i es dediquen en el bé comú han de cercar mecanismes per intentar pal·liar la situació. Ho deixaré aquí.
Sí, anem acabant perquè, si no, no xerrarem tots. No. Gavi, endavant.
A veure, jo el que comentaré en tot cas és que, en principi, que hi hagi 40 vivendes que no són, per exemple, les 200 places turístiques que queden disponibles no són 200 vivendes més, són a lo millor per cada vivenda, doncs, 4 places turístiques, doncs, a lo millor són 50. Això és tot en gros.
Ara, vols dir de compartir, perdó. Comparteixen, va. Són places. Perdó.
Ara, el problema de la vivenda a Menorca i a nivell nacional és falta de propietats, falta de vivendes. O sigui, això de dir Menorca mos quedarem com una reserva on no hi haurà creixement, serà un creixement zero i no vindrà a viure ningú a Menorca, inclús els pobres menorquins que tinguin fills, els fills s'hauran obligats d'anar a viure fora perquè no podem construir ni una sola casa més, és un error. O sigui, creixement és inevitable, sempre n'hi ha d'haver de creixement. La qüestió és com creixes, cap a on creixes i de quina forma creixes. I això és el que estem fent malament des del 2003 que vam fer el PTI, que és una autèntica porqueria, sincerament. És un desastre, el PTI del 2003. Gran part de la situació actual ve conseqüència de tenir 22 anys aquesta llei que ens està perjudicant. Ara, que vinguin més vivendes turístiques, en aquest cas, que són, no són places de turístiques noves, sinó són places que es van donar de baixa i els recuperam com a part de la indústria turística que al final ens dona a tots de menjar, perquè directe o indirectament tots hi vivim del turisme, i evidentment que hi hagi 40 vivendes més que generen beneficis econòmics a Menorca, me sembla genial. Diràs, a veure, aquest benefici se'n va fora. Bueno, les cadenes hoteleres és una altra cosa. Les vivendes vacacionals possiblement són el que diu en Toni, qualcú que té una segona vivenda, aconsegueix una llicència vacacional a una zona on es poden donar, no al casc urbà, sinó a zones de costa, zones turístiques on se permet aquest ús, i aquests ingressos li permeten a ell mantenir aquesta vivenda, inclús ajudar a la seva família o a seus fills a tenir uns estudis o a tenir uns gastos que li són complement, doncs, a la seva pensió, que tots sabem que avui en dia no són massa generoses. No? O sigui, en principi, em sembla molt bona opció que les places que estan abandonades es recuperin i que se'n faci un ús correcte. Evidentment que ús incorrecte, com el lloguer vacacional dins casc urbà, no hi estic d'acord. Em sembla que els turistes han d'estar a on han d'estar, que és a la platja, no dins el poble, i tampoc no em sembla bé que gràcies a les normatives urbanístiques de Menorca, els darrers anys, des del 2003, haguem convertit els cascos urbans en urbanitzacions d'estiu, perquè tots els compradors que han volgut comprar una vivenda a Menorca i no han volgut gastar un milió d'euros, s'han acabat comprant un piset dins poble. I l'empren turísticament. Si les ciutats tenim plens de turistes, és perquè els hi han col·locat nosaltres. Perquè tenim pocs recursos i ens estem emprant malament. Això és la meva opinió.
Deixa'm donar una dada, perquè fa res, dues setmanes van sortir el que són un poc les dades del perseguiment de lloguer turístic il·legal en guany a Menorca, i fins ara, fins lo que duim d'any, diu 1 milió en multes por alquiler turístico ilegal en Menorca, el infractor siempre acaba pagando. En lo que va de año, el Consell ha abierto 32 expedientes y hay alrededor de 50 más pendientes de instrucción. Això, segons el diari Menorca, ho veig bé.
Sí, com més es persegueix qui s'ús irregular de les vivendes per fer un ús turístic, doncs millor per tots, evidentment. Ara, hi ha que entendre que molta gent es queixa de que les ciutats estan plenes de trolleys, de gent amb maletes, i la majoria d'aquesta gent no són turistes.
No van a hotels d'interior, vamos.
No, van a una casa particular que pot ser del seu cunyat, del seu concu, del seu germà. A veure, si tu tens una casa a Menorca, per desgràcia o per sort, te creixen els amics. I és molt lliure de deixar-li a casa un amic. Una altra cosa és que li cobris. Ja, encara que sigui entre nosaltres, això sí que és il·legal. Ara, totes les accions que es facin, que siguin il·legals, evidentment que s'han de perseguir. Però la situació de falta de vivenda no té de culpables ni el turisme, ni els hotelers, ni, com te diria, unes quantes raons més i culpables que cerquen. ¿Vale? Grans tenedors, no. El problema de la vivenda... El problema de la vivenda, com diu Antoni, no el solucionem amb una sola cosa. És una intervenció que s'ha de fer global.
Però no estàs si bastant d'acord avui, clar, eh?
Si en vez de prendre mesures enfocades a solucionar el problema, l'únic que estem fent és cercar culpables, de malament.
Evidentment.
Toni, per tancar ja, perquè no, res, ens hem d'anar despedint. Dos minuts.
Bueno, no, senzillament, estic d'acord en que el problema de la vivenda no és degut, en principi, al turisme, i tampoc és degut a la gent, en certa manera, que va fer negoci en sistema. Allà hi ha d'haver una planificació. I cada planificació és responsable indirectament, són cada un dels ajuntaments. Els ajuntaments tenen un pla general que no sols és vigent, sinó que poden modificar. I poden cercar zones adequades per fer viviendes de protecció social.
I el PTI el veus bé, Toni?
El PTI jo el veig bé perquè afecta...
Dona marge per fer creixements urbans, per exemple.
Evidentment.
Si te diguessin ara mateix, que seria una solució fer un centenar de vivendes de protecció oficial, a lo millor, a una urbanització de platja, que tingués terreno, que sigui urbà, qualificat i amb possibilitat de tenir llicència, però que ara mateix el PTI prohibeix construir plurifamiliar, que només pots fer xalets en piscina, no trobes que no seria cap mala idea que cada vegada els menorquins els hi costa menys agafar el cotxe, tenir que fer 10 quilòmetres per arribar a un apartamentet que sigui la mar de Mont, encara que sigui una zona de platja? O sigui, si nosaltres hem turistificat les ciutats, potser ens haurem de començar a pensar en civilitzar les urbanitzacions.
Hombre, jo em sembla que la urbanització té un ús ben definit en el planejament. I la zona urbana en té un altre ben definit, que no podem mesclar una cosa amb l'altra.
Ho hem mesclat. Han derivat tots els compradors de segones residències i els hi han permès durant els darrers 25 anys a comprar un pis dins poble. Si tu no volies dins la ciutat, no haguessis fet un PTI que prohibia construir a la costa.
No, però el problema de que es, qui hem volgut viure i no han tingut puesto a les urbanitzacions i han comprat dins el poble, és un problema d'oferta i demanda que no podem jugar amb aquests aspectes. Ara, per exemple,
si tu te carregues tota l'oferta plurifamiliar a les zones de costa, què passarà?
Que has d'habilitar en zones d'interior o sobre els cascos, diguéssim, d'ampliació de casco urbà. Massa. En el cas de Ciutadella, per exemple, d'aquí a una urbanització de Calen Blanes, hi ha de menys que 160.000 metres que són urbans.
Ara ho encès sa flama i mos hem de despedir. Gavi Nart, mil gràcies. No mos quedes per més.
Encantat. Toni, encantat, molt de gust.
Bueno, igualment.
Seguim el proper dia. I nosaltres seguim ara amb Mediodia Cope i te continuem contant tot el que t'interessa. Recorda que en res arribes Mirall de l'Església. Fins ara.
A la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.